Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bona tarda. El 2024 es van detectar prop de 2.900 casos d'abusos sexuals a infants, segons dades de la Generalitat. Això equival gairebé a 8 casos al dia. Les dades posen els pèls de punta, però Vicky Bernadet, supervivent d'abús sexual infantil, sosté que la societat mira cap a una altra banda quan es tracta d'aquest tipus de maltractament. L'activista valldureixenca, presidenta de la fundació que porta el seu nom, rebrà aquest dijous el títol de filla predilecta de Sant Cugat en un ple extraordinari. Bernadet insta la ciutadania a fomentar l'educació sexoafectiva a les llars i a ser la primera a posar fi al tabú de les agressions sexuals a criatures. Per Bernadet, el títol de filla predilecta és una oportunitat perquè Sant Cugat compleixi la voluntat de declarar-se ciutat lliure d'abusos sexuals. El ple es pot seguir en directe a les 7 de la tarda a Cugat Mèdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Canviem de tema. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat al ple d'aquest octubre a pujar un 3% la taxa de tractament de residus com a part de les ordenances fiscals per l'any vinent. En virtut de l'augment, l'entitat preveu recaptar 171 milions d'euros també per l'actualització de la classificació de prop de 18.000 activitats econòmiques i comercials, així com dels habitatges turístics que passaran d'ús residencial a activitat econòmica. A més, la taxa es cobrarà per activitat no en funció de la propietat, de tal manera que les que operin en espais arrendats també la pagaran. D'altra banda, l'entitat també ha aprovat el tribut metropolità, un 0,045% de l'IBI, amb el qual espera recaptar 94 milions d'euros. Quines són les novetats en el tribut metropolità? Una de les principals en aquest darrer tribut és l'eliminació de les bonificacions i de les exempcions a la quota. Així, per exemple, s'elimina la bonificació als habitatges de primera residència i que no superen els 49.000 euros de valor cadastral que estaven exempts de pagar. Aquests canvis arriben arran de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que obliguen l'AMB a eliminar les bonificacions i exempcions perquè, diuen, generen diferències de tracte entre contribuents i vulneren els principis de la igualtat tributària.
Info Migdia, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I altres temes d'interès. Parlem d'habitatge. L'Ajuntament de Sant Cugat obre una convocatòria extraordinària dels ajuts econòmics a l'habitatge 2025 per afavorir l'accés a un major nombre de sol·licitants. En la primera convocatòria del maig s'han atorgat 130 sol·licituds que han suposat un import total de 53.000 euros. Els ajuts es poden sol·licitar del 29 d'octubre al 27 de novembre a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Es mantenen els mateixos requisits que l'anterior convocatòria. L'únic canvi, però, és que les persones beneficiàries de la primera del passat mes de maig no poden tornar a optar-hi. Pel que fa a les novetats al càlcul dels ajuts, en primer lloc s'amplia el primer tram d'ingressos més baixos, de 0 fins a 16.000 euros, abans era fins als 14.000. Els sol·licitants que estaran en aquesta forquilla percebran com a ajut un percentatge més alt de la quota de l'IBI i no tindran topall màxim d'import a l'ajut. També s'amplia el segon tram d'ingressos, que passa a ser de 16.000 a 23.000 euros. Així, les unitats familiars incloses en aquesta forquilla rebran el 70% de l'ajut i no tindran topall màxim. El tercer tram, per les rendes d'entre 23.000 i 32.000 euros, obtindran una bonificació d'entre el 45 i el 60% amb un màxim de 500 euros. Finalment, es revisa a l'alça el límit de renda per les famílies monoparentals, que ara s'estableix entre 32.000 fins a 52.000 euros.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Anem als barris. L'Ajuntament confia acabar tots els projectes pendents dels pressupostos participatius entre aquest any i el vinent. Amb l'inici del mes d'una dotzena d'obres abans d'acabar aquest 2025, el consistori comença a desencallar projectes que en alguns casos arrossega des de l'edició de 2018-2019. Això ha de permetre al govern, en principi, a complir amb l'objectiu que va defensar en la presentació dels pressupostos participatius d'enguany, acabar els projectes pendents d'altres mandats i executar els que surtin escollits ara com a màxim el 2027. Un exemple són les obres d'ampliació de l'skate park de la Floresta que han arrencat aquest octubre i que són una proposta sorgida dels pressupostos de 2023. Al novembre està prevista l'ampliació i millora dels skateparks del Parc de la Pollancreda i de Mirasol, projectes de l'edició 2020-2021. Durant una visita a les obres a la Floresta, el regidor de participació, Francesc Duc, ha defensat el compromís del govern amb els projectes sorgits dels pressupostos participatius i ha recordat que avui dia el nivell d'execució dels projectes escollits fins ara és del 76%. A banda dels skateparks, el calendari d'actuacions que ha definit l'Ajuntament preveu iniciar, abans d'acabar l'any, un gruix de projectes més, com la instal·lació de pèrgoles a la plaça Doctor Pila, la millora de l'enllumenat al Parc de les Dones i a les escales de l'Auref, la pacificació dels carrers de l'entorn de l'escola Joan Maragall o l'obertura del nou local de salut mental a Volpelleres. També hi ha actuacions previstes en arbrat, camins escolars, accessibilitat i espais d'ombra a Mirasol. Segons la previsió municipal, tots aquests projectes començaran entre octubre i desembre d'aquest any, amb l'objectiu que el conjunt dels pressupostos participatius anteriors quedi completat al llarg de 2026.
Info Migdia, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I acabem dient que aquest divendres 31 d'octubre se celebra la Castanyada, com ja sabeu, una festa que en els darrers anys s'ha acostumat a conviure amb la celebració de Halloween. Panellets, castanyes, disfresses, passatges del terror i moltes altres propostes arriben aquest cap de setmana a Sant Cugat i als seus barris que estan de festa. Teniu a l'agenda de Cugat Mèdia tota la informació de les activitats que es faran amb motiu d'aquests dies festius.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous. per saber què pots fer al cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'edat de jubilació i en les pensions. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Eduard Gené, crític d'Arts Escèniques, Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg, i Ferran García, responsable de recursos humans d'aquesta casa. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia, ben
bon dia. Hola.
Una tertúlia que ja anem escalfant a la banda i que aquí no ens posarem d'acord.
No, perquè hagi el Ferran em sembla molt bé, perquè ell es pot exposar, explicar coses molt, molt, molt...
Les qüestions molt... més fiscals.
Exactament.
I nosaltres farem les demandes més socials.
Exactament. Ah, això mateix. Bé.
Escolteu, segons un article que ha publicat el 3CAT Info, a Catalunya l'edat real de jubilació ja supera els 65 anys. Concretament se situa en els 65 anys i 2 mesos, ben bé un any més tard de l'edat de jubilació mitjana dels catalans el 2019. Això vol dir que per primera vegada l'edat de jubilació real s'ha igualat a l'edat legal, que, recordem-ho, s'ha fixat entre els 65 i els 67 anys en funció dels anys que s'hagin cotitzat. Per reforçar el sistema públic de pensions, el govern espanyol va crear el 2002 la modalitat de jubilació flexible, un model que no ha tingut massa èxit fins ara, i és per això que es vol impulsar un altre model que l'han titulat com a jubilació reversible. Anirem entrant en detalls a mesura que avanci la tertúlia, però comencem pel més bàsic. A vosaltres us fa patir el sistema de pensions? Creieu que les generacions futures tenen aquesta pensió de jubilació assegurada?
Ui, mira com si... Que jo ho entenc, com que sóc el més vell de la taula, doncs diuen que parli aquest pobre home, doncs que fa molts anys que havia treballat i que segueix treballant. Jo penso que hi ha una característica que s'ha de dir de seguida. El sistema de pensions, en definitiva... Per molta gent, no es veu així, és l'Estat em dona uns diners perquè tinc una edat i he deixat de treballar. I no és així. L'Estat el que torna, el que t'ha de tornar, són els diners que tu, mes a mes, has pagat a la teva fulla de salaris. I com a conseqüència s'ha de començar per dir això. O sigui, en definitiva, quan arriba un moment en què l'Estat s'ha gastat aquests diners en altres coses que no ha sigut... guardar aquests diners, evidentment, utilitzant-ho per segons què, o traient un profit de tipus doncs, interessos, etc., resulta que quan tu arribes a aquella edat en què ja no pots físicament o mentalment treballar com treballaves, et torna aquests diners mensualment fins que et mores.
De fet, no te'ls torna, Eduard. Vull dir, si fossin aquells diners, arribaríem a poc arreu perquè amb la inflació i l'IPC podrien comprar pipes.
No, el que vull dir és que hauria de... O sigui, el plantejament hauria de ser aquest. I no ho és. I jo he sentit converses d'algú que està jubilat i et diu, i què tal com estàs? Molt bé, perquè amb els diners que em dona l'Estat... I jo dic, escolti, perdoni, l'Estat no li dona res a vostè. En tot cas, li torna. I vostè probablement es morirà abans de que li hagi tornat tot allò que li hauria de tornar, que és tot allò que ha pagat durant tota la seva vida laboral. I aquest concepte és un concepte que no es té, en molts casos no es té clar. I és veritat, jo sí que penso que efectivament les generacions venir, les que ara comencen a treballar o encara no comencen a treballar, si el plantejament és el que s'està veient no aquí, sinó en molts llocs, ho tenen bastant fotut.
I esteu d'acord, Ferran, Rogeli?
Jo en aquest sentit estic d'acord amb el que diu l'Eduard. És evident que el retorn que es fa a la persona que jubila és evidentment una contraprestació, s'ha d'entendre com una contraprestació als seus anys de treball, i és veritat que l'Estat no ha guardat aquests diners, com pugui ser la motxilla austríaca o Xile, que em sembla que també té aquest sistema.
Es parlava de la Guardiola, aquí, de les pensions.
Aquí, això no ha existit mai, perquè estem en un Estat que ha de ser solidari entre la seva població treballadora, en la que els que han estat treballant durant molts anys i ara tenen l'edat de jubilació, doncs tenen el seu dret, evidentment, a rebre les pensions de jubilació, i això no s'ha de qüestionar de cap de les maneres. Dit això, també voldria afegir, hi ha un altre mecanisme per aixugar o per suportar aquestes pensions que es va crear fa uns anys, que no sé si sabeu, és el MEI, el mecanisme d'equitat intergeneracional, que tots cotitzem per aquest mecanisme des de fa. Per tant, s'estan incorporant nous mecanismes per donar una capacitat de manteniment a aquestes pensions. Què passa? Doncs, evidentment, com diu aquesta notícia, estan arribant a la jubilació un volum de persones que no era el normal, segons
aquesta generació del baby boom,
que és el doble de lo que ara s'estaria, fins ara s'estava jubilant. És a dir, 650.000 persones que jubilin per any davant dels 350.000 que neixen cada any, evidentment es produeix un desequilibri, i hem de ser intel·ligents i buscar maneres d'equilibrar-ho, això. I n'hi ha moltes, i després ara en parlarem d'aquesta notícia de les propostes que n'hi ha. Però no hem de ser tremendistes. Jo crec que hi ha maneres i solucions d'això, de sufragar-ho. Vull dir, hi ha impostos que paguem tots, no? I l'Estat també genera uns beneficis. Som un estat que també tenim uns recursos naturals, que tenim un estat que l'estiu s'omple de gent, doncs potser és hora de començar a posar una sèrie de taxes ecològiques que fins ara no es posaven, o augmentar-les. No sé, se m'acut. Hi ha moltes maneres de sufragar aquest sistema de pensions, i crec que no hem de ser tremendistes, sincerament.
No, efectivament, estic d'acord, Ferran. Hem de mirar-nos-ho amb un cert optimisme, i a més, els que fins ara, els jubilats d'ara, jo sóc un d'ells, Eduard, també tu hi arribaràs, quan arribem a la jubilació, jo considero que, permeteu-me que digui que no és efectivament un regal, perquè, com deia l'Eduard, són diners que nosaltres hem cotitzat, són diners que nosaltres d'alguna manera hem estalviat, per dir-ho...
Obligatòriament, però els hem estalviat.
Els hem estalviat, sí, perquè després també, en diferents moments, l'Estat també a vegades ha posat la mà al calaix aquest dels estalvis i els ha invertit o ha dedicat a d'altres qüestions. Aquesta cosa a mi no em sembla del tot bé. Considero que... Jo no considero bé perquè crec que és un deure retornar a aquelles persones allò que han invertit, per dir-ho d'alguna manera. I després hi ha el fet de que els jubilats d'ara, per exemple, vam començar alguns, bueno, per no dir la majoria, pagant en pessetes. Aquí el valor ha canviat, des de que vam començar
la inflació.
Exacte, del tema de la inflació, això ha canviat, i ara estem cobrant amb euros, la qual cosa doncs està bé. I els que tenim una pensió digna, que jo sóc un d'ells, doncs jo estic molt agraït del sistema i de com ha funcionat aquesta qüestió. També hi ha molta gent, i s'ha de dir, que cobren la pensió mínima, i posats a Sant Cugat, després ja en parlarem, no, suposo, posats a Sant Cugat, cobrar 1.200 euros o menys, perquè hi ha gent que cobra menys, viure a Sant Cugat amb una pensió tan baixa és pràcticament impossible. I això també ens ha de fer tocar de peus a terra i dir, escolta, estem on estem, vivim on vivim, i amb una pensió tal com està és difícil subsistir, viure aquí. ni sense, no m'allargo més, tinc un company que fa pocs dies ha decidit marxar de Sant Cugat perquè ni amb la pensió podia pagar el lloguer i el dia a dia del nivell que s'ha establert aquí a Sant Cugat. Vull dir que...
El relat de les pensions fa anys que s'ha com instaurat, a part de, des de la política i també des dels mitjans de comunicació, generant aquest relat de que sembla que sigui un sistema que no és sostenible, tot i que hi ha diverses corrents econòmiques que contradiuen a aquest relat. Una d'elles és la de l'economista i intel·lectual Miren Etxezarreta, que diuen que diu que al final això és una decisió dels governs de decidir cap a on es destinen els impostos i com es gestionen que paguem. I esteu d'acord? És a dir, que el model que s'havia aplicat fins ara no sigui sostenible perquè hi ha aquest canvi demogràfic on hi ha cada vegada població més gran que requerirà de tenir aquestes pensions de jubilació i menys població activa que podrà pagar aquests impostos que graven a la Seguretat Social. Per tant, és una qüestió de decidir com es redistribueix la riquesa de l'Estat?
Bé, jo penso que en qualsevol cas l'Estat, que som tots, entre cometes, el que ha de fer és, efectivament, enfrontar les diferències que s'estan produint i són molt importants. Per això, quan a vegades si hi ha aquest problema, ara entraré en una altra cosa que podríem enrodar molt temps, quan venen gent de fora que venen a treballar aquí i que tenen dificultats en treballar, jo diria, no podeu fer-ho això, perquè el que necessitem és això que deies tu. Si es jubilen una quantitat de gent que doble o quasi doble la gent que s'incorpora a la feina o pot incorporar-se a la feina, doncs malament res, aquí fallem del tot. El que passa és que hi ha un altre concepte també que apuntava a Rogeri una mica, no? Aquest fet del canvi de les, per segons quines persones, segons quina edat, de les pessetes a l'euro. Jo em sembla inconcebible que una pensió que estigui de l'ordre dels 19.000 euros a l'any tinguin una retenció de l'IRPF del 15%. Això em sembla al·lucinant. És a dir, tindrien que fer que determinat, fins a determinada xifra imprescindible per viure avui en dia d'una forma normal, no cal anar a pensar en fer masses coses, viure senzillament d'una forma normal, no tingués encara una retenció de l'IRPF. Això em sembla brutal. Sembla brutal. I a més hi ha una altra cosa, i és aquesta inflació camuflada. Quan tu et diuen que l'IPC puja el 2,7 o el 3,2, jo em foto riure per dir que em foto plorar, perquè ja jo no em compro cada any un cotxe, cada any un televisor, cada any una... No, el cost del menjar, o sigui, de les coses elementals, el cost del menjar, el cost de les despeses de llum, gas o aigua, etcètera, el normal, això no ha pujat un 2,7%. Això ha pujat molt més. I com a conseqüència, això es tindria que tenir molt en compte a l'hora de fer una deducció de l'IRPF amb un jubilat que està cobrant 19.000 euros a l'any.
De fet, es té en compte en l'actualització de les pensions i no es té en compte en l'actualització de les nòmines dels treballadors, que té una relació estrictament directa, no? I això fa que les persones treballadores tinguin cada vegada menys poder adquisitiu i que puguin contribuir també menys en aquesta guardiola que no existeix ara per ara de les
pensions. I que tinguin dificultats en poder realment doncs, independitzar-se i tindre una vida normal.
Fins i tot no haver de viure de les pensions de la gent més gran.
Sí, jo en aquest punt també voldria afegir que a vegades aquest equilibri que diem que és que hi ha més gent que jubila de la que entra al mercat laboral, pensem també que entrem a una nova etapa que és la de la intel·ligència artificial, on molta feina no les faran les persones i generaran valor afegit perquè generaran riquesa aquestes màquines. Per tant, potser no serà tan necessari el volum de persones que estan en el mercat laboral perquè la natalitat o la migració que porta no és tan suficient per sufragar aquest número de persones jubilades, sinó les màquines que, evidentment, faran també una funció laboral i generaran un valor afegit.
Les haurem de fer cotitzar, doncs.
Bueno, les estaran generant riquesa i suposo que el propietari d'aquella màquina haurà de pagar impostos per sufragar. Però vull dir, jo crec que també hem de mirar que abans sí que parlàvem de força laboral les mans d'un treballador, però que anem cap a una era en la que la intel·ligència artificial sí que tindrà un paper molt ponderable en el tema del mercat laboral i potser
la nostra població activa serà suficient amb aquesta intel·ligència artificial per sufragar els costos de les pensions. Aplicant també inventiva, jo no estic en contra de la inventiva. Escolta'm, no ens rasguem les vestidures perquè comencem a desgravar els plans de pensions, a crear, com fa Alemanya, aquests plans de pensions a l'infant i que siguin aplicables a partir dels 65 anys, o aquests sistemes que ara proposa, a mi, aquesta jubilació reversible, si la gent és feliç, jo, escolta'm, jo encantat de la vida, cadascú que pugui fer el que li vingui de gust, sense evidentment fer mal a ningú, i evidentment que això no generi un perjudici de la salut d'aquella persona, per suposat, perquè arribar a aquelles edats, com deia l'Eduard, un té dret a tenir una jubilació plena, platòrica, i tenir aquells anys de poder fer en aquells anys el que no has pogut fer molts anys en la teva vida laboral. Per tant, jo, endavant amb les inventives i millores, i torno a dir, i tenim present la intel·ligència artificial, que això serà un revulsiu en el mercat laboral.
Ara parlaves d'aquesta jubilació reversible, que és una nova modalitat que de moment planteja el govern espanyol. De fet, el 2002 es va posar sobre la taula la jubilació flexible, una jubilació que gairebé no s'ha utilitzat. Per què creieu que no ha funcionat aquest sistema i que hauria de canviar perquè la modalitat que es vol posar ara sobre la taula sí que resulti atractiva per a aquestes persones que tenen l'edat de jubilar-se i han cotitzat prou anys per cobrar aquesta pensió de jubilació al 100%, s'acullin aquesta modalitat de cobrar una part treballar menys hores i cobrar una part de l'empresa i cobrar una altra part de la pensió.
Jo conec algun cas, que està vivint en aquesta situació. De fet, hi ha un 30%, segons les notes que he llegit, que estaria d'acord en això. De fet, conec una persona, per exemple, que en el camp que treballa en el camp de la sanitat, i justament en el camp de la dins del camp de la sanitat a pediatria, que és un espai on falten molts especialistes, molts, sembla ser, n'hi ha molts d'altres, que també estan mancats de personal, i ha decidit això, justament això, ja estaria jubilada aquesta persona, però ha decidit continuar treballant, i és una part, cobra una part de l'empresa que treballa, en aquest cas és Seguretat Social, i l'altra part la cobra doncs, de la jubilació. I és feliç perquè és una feina que és, jo entenc que és vocacional, podria dir que també és vocacional, com moltes altres, la de mestra, potser de la locutora de ràdio també, o no ho sé, però també potser. Però hi ha gent que segur que s'ho passa molt bé, la seva feina, i vol decidir continuar treballant. Doncs bé, que tingui aquesta opció, jo considero fantàstic, sempre i quan la persona estigui amb condicions físiques i mentals per poder continuar, i que l'Estat doncs hagi generat aquesta jubilació reversible perquè això es pugui donar, i ja dic, entre altres coses, per tapar forats, perquè hi ha espais que queden buits i no troben gent per tirar-los endavant.
També és possiblement una modalitat que no s'hi podran acollir tots els oficis, no? Hi ha oficis que per una qüestió física et permeten allargar i mental, si així ho desitges, et permeten allargar la teva vida laboral. És evident que no arribem al mateix estat a dia d'avui, als 65 anys, que quan ho fèiem fa 20 anys, que les persones de 65 anys eren persones més envellides per les circumstàncies i el context social i econòmic que havien viscut, però hi ha feines més físiques que potser serà més complicat que la gent s'aculli a aquesta modalitat, com per exemple la gent que treballa a l'exterior, ja sigui a l'obra o amb altres feines que requereixen el camp, exacte, que requereixen un esforç físic, doncs que un no té la mateixa força i la mateixa estat d'ànim, diguéssim, quan té 65 anys que quan en té 30, no?
Jo penso que, malauradament, i aquí suposo que els que estan a la taula han conegut, hi ha gent que als 35 ja agafaria la jubilació. Vull dir, això és a part, vull dir. Però a mi la jubilació reversiva em sembla molt bé, perquè ja efectivament hi ha feines, hi ha treballs, que a part de que la persona s'ho estima i li agrada i l'omple des de qualsevol punt de vista, doncs que pugui exercir de forma regular i que pugui fer-ho doncs, amb aquest acord que es fa entre mitges d'un sistema i l'altre, a mi em sembla molt bé. Però efectivament hi ha feines físiques, per exemple, la mineria ja té una jubilació anticipada abans que arribi, ja fa moltíssims anys.
Els pescadors...
Que va costar molt d'arribar, però quan s'ha arribat és que és lògic, perquè si una persona està treballant 30 anys ficat allà dins, escolta'm, segur que tindrà necessitat de jubilar-se abans. Però la possibilitat de poder substituir això i poder treballar d'allò, insisteixo, que t'agrada, com apuntava el Rogeri, doncs, en aquest cas d'aquest pediatre, això és així, i cada vegada ho serà més. És a dir, la mitjana en aquest moment de mort és en homes i en dones, dones sempre més tard,
85 anys a Catalunya.
Però clar, estem considerant que fa 20 anys havien de treure 20 anys d'això que estem dient. Això és brutal. És brutal i, per tant, vol dir, això ho afecta en tot. I per tant, està molt bé. I les activitats que es puguin fer, doncs, al marge d'ingressar o de cobrar diners o no cobrar diners, també és igual. No? Per tant, a mi, que hi hagi aquesta possibilitat, diguéssim, oficial, sota una llei, etcètera, em sembla molt bé. Però jo insisteixo, el que s'ha de veure és els ingressos d'una persona jubilada, inclús els més alts, teníem parat 2.500 o 2.800 euros...
Hi ha un topall màxim.
Inclús aquest topall, no haurien d'estar gravats per l'IRPF, continuo dient el mateix. Tindrien que ser nets. A dies nets, perquè ja hem estat molts anys pagant. Per tant, quan arriba aquest moment, no hauria d'estar gravat. No hauria d'estar-ho.
Potser s'hauria de fer en funció de la renda, no? No és el mateix
també,
una persona
també,
amb unes rendes més baixes que també. Persones amb rendes molt altes, doncs, que poden seguir contribuint és en aquest sistema de generositat.
Aquest és el problema principal que es produeix sempre, i és la proporcionalitat del gravat. És a dir, una persona que ingressa 100.000 euros té una estava gravada, evidentment, però una que cobra 20.000 està proporcionalment més gravada que l'altra que en cobra 100.000.
El canvi que planteja des de la jubilació reversible a la flexible que era fins ara és que hi ha cert benefici econòmic, diguéssim, a les persones que s'hi acollin, que fins ara no hi era, i potser aquesta ha sigut la clau de que no hi hagués massa èxit, no? La proposta de la jubilació reversible permetria treballar entre el 40 i el 80% de la jornada amb increments del 10 o del 20% de la part de la pensió que es manté. Això voldria dir que podríem arribar a cobrar més, no?, que només treballant o només amb la pensió. Creieu que això és un bon incentiu perquè les persones que ho volen i que estan en condicions de fer-ho s'acollin en aquest model i que farà que sigui més atractiva que no la rejubilació flexible que hi hauria fins ara, que no tenia aquest incentiu?
Jo crec que sí. Sí que és veritat, i penso que precisament els que es poden veure més beneficiats són les professions liberals, el que dèiem, un pediatre, un notari, vull dir, aquestes professions, doncs, que requereixen no tanta activitat física, sinó més aviat mental, evidentment un 20% en el sou d'un metge té un efecte notori, vull dir, es veu ben marcat. Clar, una persona que té una pensió baixa i que moltes vegades estan relacionades amb esforços físics o no tant de capacitat intel·lectual, sinó amb reiteracions físiques i tal, bueno, també es pot veure, però sí que és veritat que porta afegida una càrrega física i potser aquella persona ja no té aquella capacitat per fer-ho i tot i que tingués intenció o voluntat de fer-ho, el seu estat de salut potser no li permet continuar amb aquesta reversibilitat. Sí que hem de tenir això en compte. Tot i així, estic totalment d'acord amb el que diu l'Eduard, inventiva el poder, i crec que això és una bona opció perquè la gent que tingui voluntat i continuar en el món laboral, doncs endavant, i crec que això fins i tot intel·lectualment ajuda. Jo penso que al final quan ens jubilem, no ens jubilem de la vida, fem altres coses, per tant, si això a una persona li aporta valor, jo endavant, vull dir, cadascú que triï i decideixi.
De fet, des de la Seguretat Social han tret la calculadora, i diuen que podrien estalviar entre 185 i 285 milions d'euros anuals si la mesura s'implanta. Creieu que aquestes polítiques de sostenibilitat del sistema de pensions passen per mesures d'aquest tipus o caldrien altres reformes més estructurals? N'hi haurà prou amb aquests 285 milions,
tot suma,
que és una forquilla molt ampla.
Sí, tot suma, tot aporta, però torno a dir, hi ha coses que no ens hauríem
d'espantar. Vull dir que la gent es faci un pla de pensions no és un desgavell. Jo crec que també aporta, igual que ens fem assegurances, vull dir, oi que ens assegurem coses i pensem que les coses no passaran? Doncs, evidentment, tenir un pla de pensions per mi no és un... No és obligatori. No li has d'obligar la gent a fer-s'ho.
És que hi ha molta gent que no s'ho pot permetre.
O no s'ho pot permetre, però el que s'ho pugui permetre, i això generi algun estalvi a les arques de l'Estat, que això comportés algun estalvi, doncs endavant.
De fet, es graven els plans de pensions quan tu els retires, sí, pagues els impostos corresponents.
Jo no li veig problema. Aquesta opció de la reversibilitat, doncs també és una gran... Per mi és una bona inventiva. No sé.
A mi sembla molt bé, eh? També estic totalment d'acord, Ferran, i aquests 180 i 285...
Entre 185 i 285.
Milions d'euros... També potser estaria bé pensar que fan falta en molts apartats de la nostra societat, i sense anar més lluny, el tema sanitari. A veure, pot millorar. Tenim un sistema sanitari que està força bé, però pot millorar. I ara em ve al cap la Mútua de Terrassa, que hi ha algun departament que els hi falta especialistes. I els hi falta perquè o han marxat o han decidit jubilar-se. I a vegades cobrir aquests llocs costa una mica. No sé si és tant per temes econòmics com per temes burocràtics, però això està passant. Llavors, que part d'aquests diners també s'invertissin en la seguretat social, per exemple, en la sanitat també, per exemple, a mi em sembla perfecte i molt bé, o en aquells espais de la societat que ho requereixen més, entre d'altres, per exemple, la gent que cobra, que està, com he dit abans, una pensió que no li permet viure o arribar a final de mes.
I molt breument, abans d'acomiadar-nos, és un fet que cada vegada l'edat de jubilació s'està incrementant. De fet, a països veïns com França ja es va usar el 67 amb les queixes que això ha suposat. Ho veieu acceptable, desitjable o necessari allargar aquesta edat de jubilació, que aquí ja tenim entre el 65 i el 67, però tenint en compte ara per ara quina és la piràmide democràtica i l'estat econòmic de l'estat, possiblement això s'anirà incrementant al llarg dels anys?
Sí, però jo continuo pensant que això té molt a veure amb el tipus de treball. És a dir, hi ha un tipus de treball que em diu 67 i et diria que 68, i a la universitat hi ha professors d'universitat que estan als 70 anys i el poden fer perfectament la seva feina. Per tant, el que a vegades es fa difícil de pensar és exactament si és per tothom o si és una cosa que és susceptible de dir en aquest cas sí, en aquest cas no. Ara, a mi em sembla perfectament possible. I el que deia, el apuntava Rogeli, no?, fet de la sanitat, és que la sanitat és un dels temes, i traiem també amb ensenyament, però bé, bueno, quedem-nos només amb sanitat, si no allargaria molt el tema. Però amb sanitat, que estem dient sempre aquí, sobretot a Catalunya, que tenim la millor sanitat del món, i resulta que amb aquesta sanitat teòricament pública no és pública en el 80% dels casos.
No sé si el col·lectiu de sanitaris amb les condicions laborals que treballen a dia d'avui estarien gaire disposats a allargar l'edat de jubilació, perquè hem parlat molt de la feina física i el desgast que implica, però també les altres feines que no són físiques...
Però si tu has de fer una... Si has de fer una guàrdia de 24 hores... Si has de fer una guàrdia de 24 hores, no pots treballar en 24 hores. És impossible. I em diuen que aquella doctora o aquell doctor m'ha de veure perquè jo tinc una cosa d'urgència i fa 18 hores que està allà, encara que s'hagi estirat una estoneta allà al raconet a dormir, és impossible. Això no pot anar. I per tant això hauríem de canviar-ho. Per això tindríem un programa de 4 o 5 hores més per poder-ho comentar. Més del que ho deixem, sí. Més del que ho deixem així.
Doncs ens acomiadem amb aquesta reflexió, eh? Segur que ens seguirem parlant, perquè al final la jubilació és un tema que ens afecta a tots i a totes en algun moment de la vida, afortunadament si arribem. Eduard Ferran Rogeli, moltíssimes gràcies. Us agraden els cantautors santcugatencs i que canten en català?
I tant.
Home, que sí.
Doncs us convido a quedar-vos per sentir l'Arnau Serrallonga, que ha publicat el seu primer EP amb 4 cançons. Potser ja us sona, perquè havia cantat amb els Mandràgora, que feien reggae aquí a la ciutat fa uns anys, i presenta aquest nou projecte. Fins ara.
Fins ara.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els explicaré quan teníem por. Cantàvem cançons que encara cantem. Els explicaré que la sort no s'entén. Els explicaré quan teníem son. Ens entrava el plor i encara plorem. Els explicaré que la sort no s'entén. Que es troba falta.
Avui al Faves Contades ens acompanya el cantautor santcugatenc Arnau Serrallonga, que acaba de publicar Els dies que vindran, el seu nou single, que posarà nom al disc i el primer avançament d'un EP de 4 cançons que ja teniu penjat a totes les plataformes. Amb ell parlarem del procés creatiu, de les històries que explica a les seves cançons i del missatge que vol transmetre a tota una generació que busca el seu lloc al món. Arnau Serrallonga, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies. Em fa moltíssima il·lusió ser aquí.
A nosaltres ens agrada molt que ens acompanyis. Per la gent que avui et descobrirà, després parlarem una mica del teu passat. Però tu com et definiries com a músic? Quin és l'estil de la teva música, de la teva proposta?
A mi m'agrada definir-me com que faig música d'autor i amb un toc una mica més modern, perquè també, doncs, bueno, tinc 28 anys i com he begut de molts estils diferents, però sí, m'agrada reivindicar la música d'autor amb la meva música. Sí.
De fet, aquest és el teu primer treball en solitari, però abans ja t'havíem pogut escoltar amb Mandràgora.
Exactament.
Què en queda i què ha canviat d'aquell Arnau? No sé si queda alguna cosa del reggae, també.
O sigui, Mandràgora va ser un dels grans projectes de la meva vida a nivell musical, a més amb els meus millors amics, i això va ser superxulo. Es va anar desgastant una mica perquè bàsicament vam anar a viure junts, i el fet d'anar a viure junts ja no trobàvem les excuses per quedar quan tocava assajar. Llavors ha sigut un projecte que s'ha anat desfent una miqueta de manera molt orgànica, i igual de manera molt orgànica ha sortit el projecte personal d'Arnau Serrallonga, que crec que va molt més vinculat, doncs, a la meva persona.
És una cosa que havies tingut sempre clara, que et volies dedicar a cantar, que volies fer en solitari amb aquest format de cantautor? No sé si l'Arnau quan tenia 5 o 6 anys ja s'imaginava dalt d'un escenari amb una guitarra.
Efectivament, completament que sí. De fet, hi ha una cançó que en un moment parlarem, que és Pompeia, que parlo de la meva infantesa i del que m'imaginava que seria de gran, i estic preparant un recull de vídeos de quan era petit, que amb molts d'ells surto amb la guitarra, surto amb 10 anys cantant una cançó que havia fet perquè no volia estudiar, o sigui, com que sí, que durant tota la meva vida, doncs, el fer cançons i el voler-les ensenyar per Nadal, ni que sigui a la família, doncs ho he portat dins, sí.
Ara ens explicaves que de Mandràgora el teu projecte en solitari ha sigut com una qüestió molt orgànica, no? Un projecte que s'ha anat desfent per qüestions de la vida i que aflora aquest Arnau Serrallonga en solitari en format cantautor. No sé si va haver una part també de voluntat de decidir fer aquest canvi. Si tu, encara que estiguessis en Mandràgora, en algun moment sabies que en algun moment voldries fer el teu projecte en solitari?
Jo penso que sí, més que res perquè quan estava a Mandràgora jo, per altra banda, també escrivia les meves cançons com més personals, més íntimes. En Mandràgora també com el públic era una mica diferent, era un ambient més festiu. Jo sempre ho vaig combinar des de la meva habitació, no escrivint les meves cançons, com les guardava per mi, o com a màxim li cantava, doncs, als meus amics més propers i tot plegat, però sense cap pretensió de tirar-ho endavant. I dic que va ser orgànic més que res perquè porto molts anys escrivint cançons del mateix tipus del que estic publicant ara, i ha sigut justament, doncs, la família, els amics i per xarxes, doncs, també algunes persones, doncs, m'han motivat a penjar aquestes cançons que he anat compartint.
Mm-hmm. Quins artistes t'inspiren? Dius, jo em defineixo, no?, quan et preguntava quin tipus de música és, dius, jo em defineixo com un cantautor, però més modern, no? Mm. No sé amb qui et pots emmirallar, no?, d'altres cantautors que pugui conèixer la nostra audiència, evidentment amb el teu segell personal.
Sí, a veure, jo crec que hi ha moltíssims, eh? Jo tota la meva vida he escoltat música en català, o sigui, com que per mi és el més mainstream cantar en català, perquè tampoc he conegut moltes altres coses com pel que fa les referències. Pel que fa a aquesta música, després sí que escolto, doncs, altres tipus, i me'n vaig a festa i escolto reggaeton, però pel que fa a les referències musicals, jo crec que m'ha inspirat moltíssimes vegades els Pets, m'ha inspirat moltíssimes vegades els Amics, els Cesc Freixas, el Pau Alabajos, el Sergi Carbonell...
Amb els Cesc Freixas pot ser que coincidissis en algun concert, no sé si a l'Ateneu... O...
Sí, de fet ens hem portat bastant bé perquè ens vam conèixer per xarxes i hem tingut una relació molt bonica des de que ens vam conèixer personalment en aquest... en aquest concert que vam compartir. I sí, m'ha fet una mica de mentor al llarg de la meva petita, molt petita trajectòria.
Cantes el que t'agrada cantar? Cantes el que trobes a faltar que es canti?
Sí, jo crec que sí. O sigui, des de l'humilitat, no? Però sí que quan faig una cançó, a mi m'agrada escoltar-la i pensar, ostres, crec que aquesta cançó faltava, o em faltava una miqueta, no? I això em ve... I també, no només jo, sinó com que també doncs, els amics, d'alguna manera, també els agrada escoltar-ho. I llavors és molt xulo, perquè no és una cosa només autoconsum, una miqueta, perquè quan fas coses també... vols que la resta de gent li agradi.
S'ha reconegut al final, no?
Totalment.
Tot allò que un crea per compartir-ho.
Sí, però sí que hi ha aquesta coseta de dir, ostres, intentem fer una cosa potser més emocional, que ara no estigui tant com sobre la taula pel que fa musicalment, no? Parlem dels amics, parlem d'altres coses que no s'estan parlant, i això sí que és una voluntat de voler-ho fer una miqueta diferent i agafar uns forats que no veig que estiguin molt plens.
Parlem ara d'aquest projecte que ha vist la llum fa molt i molt poc, fa poc més d'una setmana, el dimecres de la setmana passada, oi? Els dies que vindran. És el títol del senzill, però també és el títol del disc que veurem d'aquí, espero que més aviat que tard, ja ho direm. Per què aquest títol i què representa per tu aquests dies que vindran?
Per mi em semblava molt, molt xulo. Vaig tenir moltes propostes de títols, eh? Però els dies que vindran em va semblar un títol molt inspirador, sobretot per treure un primer treball. Com quan ets artista emergent i treus el teu primer single o el teu primer EP, almenys jo doncs, tenia i tinc encara doncs, moltíssims interrogants, no? I pel que fa al futur, perquè s'hi ha posat molta dedicació, moltes hores, molta energia, molts diners, i estava convençut que d'alguna manera volia abocar amb el títol del single i del disc doncs aquest interrogant de què passarà amb els dies que vindran, però també ho volia enfocar d'una manera molt positiva, que crec que em caracteritza realment en el meu dia a dia, doncs, de veure les coses el més positivament possible, i que sigui d'una manera bonica.
Els dies que vindran, que vinguin.
Sí, que vinguin, no? Sí. Entre els cabells un clavell vermell. Els dies que vindran, que vinguin,
amb cançons desafinades, trotades guitarres, amb més terra cala... La cançó, de fet, també té un videoclip. Com ha estat aquest procés de producció del single, de l'EP i d'aquest primer videoclip?
El procés, per mi, ha sigut super, super gratificant. De fet, era una cosa que tenia una mica bloquejada, com en el meu procés creatiu, perquè jo sempre deia, a mi només m'agrada escriure. Després, m'és igual si ho penjo, m'és igual si ho gravo bé, si no... I justament, doncs, enfrontant-me a aquest primer treball, doncs, he gaudit molt més del que m'esperava de tot el procés de producció de la cançó, per exemple, o de les cançons, que ho he fet amb en Marc Gelabert, que és un dels cantants d'Iglú i tot plegat, i ens hem portat superbé. No ens coneixíem personalment, ens portàvem per xarxes i tot plegat, però sí que ha sigut molt, molt, molt xulo tot aquest procés de fer créixer les cançons de la guitarra a com es poden escoltar ara.
Com i quan neix la idea de que això es converteixi en un disc?
Això n'és del moment, de fa més de 5 anys, jo et diria, perquè són idees que et van venint al cap, d'alguna manera, i jo feia molt, molt temps que tenia pensat i que, de fet, anava fent com petites intentones a dir, vinga, va, aquest any potser gravaré alguna coseta. Però jo crec, com per nivell de maduresa musical, de com estava el projecte, de com l'enfocava, també com quins suports tenia darrere d'aquest projecte, perquè... ara mateix estic anant amb un suport de management i tot plegat. Llavors sí que creia que era un moment molt idoni.
És una indústria, tot plegat.
Sí, en realitat sí, totalment. I com que és molt feroig a vegades posar-se amb totes les teves forces únicament, llavors quan vaig veure que tenia doncs, diferents suports on recolzar-me, vaig dir, potser ara seria un bon moment de tirar-ho endavant. I per què no també una economia, perquè ara doncs, em tinc més estalvis que fa 5 anys totalment, i llavors ho podia afrontar.
Es van trobar totes les peces del trencaclosques, sí, diguéssim.
Sí.
El senzill parla de la quotidianitat, dels canvis d'una generació. Què t'ha inspirat més a escriure-la? No sé si és a partir d'una experiència també personal, vivencial, generacional, fins i tot.
Sí, jo crec que sí. Els dies que vindran, a mi em va sortir després d'un sopar amb amics, que va ser super, super xulo, que de fet és el que comento a la primera part de la cançó. Doncs un sopar que hi ha gent que arriba tard, que critiquen els crítics, que s'acaben el vi, tot plegat, i vaig dir, ostres, això sisplau, que mai es trenqui, saps? I com m'agradaria que d'aquí 30 anys puguem fer el mateix. I la segona part de la cançó sí que és una mica més fictícia, que és el mateix grup d'amics, però com ha canviat I això sí que espero que no passi, com és el que m'agradaria que no passés, però d'alguna manera sí que és com el que dona poder a la cançó, jo crec, de com han canviat les coses, els que eren els teus ara tenen els seus, no, per altra banda. Llavors, doncs, hi ha com aquest punt de realitat i aquest punt de ficció del futur, sí.
Com treballes l'equilibri entre les lletres que ens explicaves que tu mateix composes i la música? No sé quin és el procés creatiu.
Sí, jo crec que canvia moltíssim. Moltes vegades és això, com primer va la lletra, primer va la melodia. A mi les cançons que més m'han funcionat normalment parteixen de voler dir una cosa molt clara. És a dir, vinga, va, doncs anem a fer un quadre d'una escena d'un sopar, per exemple. I a partir d'aquí comences a crear. I és veritat que a mi el que em va bé és quan les cançons flueixen molt per si soles. I aquesta dels dies que vindran, per exemple, va sortir pràcticament d'una tirada. També et dic que tampoc és una cosa genuïna. Jo feia molt temps que estava intentant escriure sobre aquest quadre que et comentava. Llavors hi ha un dia que vas ajuntant idees que potser t'han agradat i sí que al final passa que quan vas ajuntant cosetes, doncs un dia funciona.
Tenim Els dies que vindran, que és el senzill que hem estat comentant fins ara. Quan et parlava de com t'imaginaves l'Arnau dels 6 anys en el futur, ens parlaves d'una altra cançó. Clar, hi ha 4 cançons,
sí,
no? Fes-nos una mica una mini presentació de la resta, de les que no hem parlat.
Sí, d'acord. Jo hi ha una cançó que estic super, super orgullós, que és Pompeia, la que comentava abans, que parla una mica d'això.
Aquest Arnau petit, eh?
Exacte. I també està dividida en dues parts, l'altra com el que m'esperava jo i la meva generació esperàvem i què hem de fer amb això que ens ha tocat, i per l'altra banda, doncs sí, com desmuntar el que pensava que l'Arnau petit, que seria de gran, i també dir-li que està bé. O sigui, com que he hagut de canviar els plans, però perquè ha fet falta. No? I parla d'això una miqueta.
En un futur incert, incertesa que em crema per dintre, generació frustrada, voler escapar de casa, crisi rere crisi, perdona'm, pare, si no seré tot el que vulgui.
Aquesta és Pompeia, que la sentíem ara de fons, però n'hi ha dos més.
Sí, també ja els explicaré. Els explicaré, per mi, és la cançó com més plenera del disc, una cançó que també va sortir molt sola, va sortir molt des d'una emoció molt profunda. Jo vaig ser cap del Cau i infant del Cau, d'aquí Sant Cugat, del Berenguer el Gran, durant tota la meva vida. Vaig entrar amb 7 anys i em vaig sortir fa 4 anys, vaig estar 6 anys de cap, i per mi va ser una etapa absolutament preciosa. Molt, 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 molt bonica.
Com marca el Cau, eh?
Em va marcar moltíssim. O sigui, sí que com tot el meu nucli d'amics més proper, més fort, doncs ens hem fet junts al Cau, d'alguna manera. I molts quan ja érem caps, també, com que hi ha molta gent que no ha sigut infant al Cau i que després ha entrat de cap, i és una cosa que em animo a moltíssima gent a provar i a enxarxar-s'hi en aquests espais de lleure. Llavors, doncs sí, en el moment de deixar el Cau, em vaig fer aquesta cançó perquè sabia que potser volia dir alguna cosa en el moment de despedir-me, però és veritat, com que l'emoció estava com tan a flor de pell, vaig dir, bueno, potser ho gravo, i això doncs ho posaré en el moment de despedir-me. I així va ser, i va ser superbonic.
Quin regal.
Sí, 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 va ser un regal, sobretot per mi, com amb els tancaments. Per mi són importants fer-los bé i quedar-se com a gust. I, evidentment, també m'agrada, que això també fa molta il·lusió. Però sí, era com despedir-me a la meva manera, feia molta il·lusió.
I ens en queda una última.
Queda una última. Efectivament, hem parlat, a veure...
Pompeia, els dies que vindran.
Hem parlat de Pompeia, els dies que vindran. Ostres, clar, queda la meva sort. La meva sort, parlo una altra vegada del que per mi és la meva sort, que espero que tothom que l'escolti pugui trobar amb les seves persones... Doncs aquest sentiment de que ets la persona més afortunada del món quan estàs amb aquestes persones fent el que més de gust et ve.
Ser agraït, no?
Sí.
A la vida, i valorar aquestes coses que a vegades no li donem importància, que són,
sí,
el que més ens omple i allò que ens emportarem.
Efectivament, per mi ha sigut una de les meves cançons preferides durant molt temps. És veritat que ara ja fa temps que la canto. Llavors, com les cançons noves que van sortint, doncs a vegades penso que són millors. Per altra banda, per mi és una de les cançons més potents que tinc a nivell emocional, com que és com un regal cap als meus, sí.
Et sembla si abans d'acomiadar-nos et sentim interpretar aquí en acústic, en directe, a l'estudi Ramon Barnils, aquests dies que vindran?
I tant, m'encantaria.
Jo, que només sé fer cançons, que enyoro l'amor quan hi sou, que m'heu salvat de més d'un pou, provo de polir les estelles de les lletres que escric cançons que no parlen de mi. Tu, que escoltes les meves cançons, que enyores l'hivern i en el fons estima jugar a la plaça.
Doncs ara ja tenim a l'Arnau preparat, guitarra a la falda,
sí,
per sentir aquest regal que també ens farà aquí a l'estudi dels dies que vindran.
Exactament.
Se'ns farà tard parlant dels altres, parlaràs de les putades que t'han fet els astres. Direm més sovint hem de trobar-nos, cada cop que ens trobem critiquem els crítics. Amb llàgrimes als ulls i un somriure perpetu, parlarem de com la vam cagar fa uns anys enrere. Qui vindrà de nou al pròxim sopar ens presentes? M'han dit que has trobat un lloc on quedar-t'hi. Vingui el que vingui que no es trenqui. Vingui el que vingui que no es trenqui. Vingui el que vingui que no es trenqui. Se'ns farà tan tard parlant d'ella, de com vas arribar a estimar tant un dia. Direm més sovint hem de trobar-nos, cada cop que ens trobem se'ns acaba el vi. Vist per la vida i per la mort, vist per el vers que mai no em surt. He construït un llaüt per cantar-te, ofici de juglar, sense joies ni pa. Si escric és per fer més planers els dies que vindran, que vinguin, que se t'estampi la vida a la pell, entre els cabells un clavell vermell. Els dies que vindran, que vinguin, amb cançons desafinades, trotades guitarres, amb més terra cales, amb amor perpetu. Arreglarem el món ballant un tango, tan tan mal ballat però tan tan rèiem, i uns estrapelles baixant la cintura. Davant la mort haurem trobat la cura. Entre el refugi fuig un vers que mai no canto. He viscut de prop la vida, això t'ho juro. Podria dir que tinc l'amor i encara aguanto, si et dic que només amb el cant em curo. Se'ns farà tard, diràs que toca ja anar a casa, que em puc quedar el vinet que s'obre, que t'esperen dos crios i un gat poc a soltar. Se'ns dona bé la vida quan cantem, vells moments que guardo l'arrel de la pell. Vam dir un dia que un dia faríem un viatge llarg, un disc d'amor, arreglar un pis en on volíem. Què en farem si tot girem dins del cor? Duc una espina rosa, dúctil, forta i fina. Tan sols ho vam provar, jugar un joc de grans, desfer els plans. Potser ens vam equivocar. Com girar la vida morta a voltes? Que vagi bé, company. Un petonet als més petits, recorda els teus, de part dels meus, que se't facin bonics. Els dies que vindran, que vinguin, que se t'estampi la vida a la pell, entre els cabells un clavell vermell. Els dies que vindran, que vinguin, amb cançons desafinades, trotades guitarres, amb més terra cales, amb amor perpetu. Pels dies que vindran.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, quina il·lusió.
Per aquest regal, després del que vas fer els companys del CAU, nosaltres ens sentim molt afortunats per haver-te tingut tocant en directe aquí a l'estudi Ramon Barnils. On et podrem veure? No sé si tenim dates properament que ens puguis anunciar.
Doncs de moment jo crec que ho haurem de seguir per xarxes, perquè sí que estem intentant tancar concerts, però hores d'ara no em puc dir cap encara.
I tens data de publicació de llarga durada ja, o anem seguint i anem visitant?
Anem seguint, perquè sí que estàvem pensant... O sigui, jo estic gravant ja el següent EP. Llavors, encara no sabem quan sortirà, però jo el tindré a la butxaca d'aquí 2 mesos.
Arnau Serrallonga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Cansat, fidel al que li han encomanat. I sempre lleial al seu costat, un home petit i malcarat. Música.
protagonistes d'aquest gran documental. Enfilen camins, prats i ciutats en busca de miralls. Hi ha miralls que no es trenquen mai. Hi ha miralls que no es trenquen mai.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat taxativament que el finançament irregular del PSOE ho ha fet en una tensa compareixença al Senat, un debat marcat per un interrogatori molt dur i amb moltes interrupcions per part, sobretot, dels senadors del PP i de Vox. Un fet aquest que ha estat aprofitat pel també líder del PSOE per titllar la comissió de circ. Sánchez ha negat la caixa B del PSOE, però sí que ha admès haver rebut en alguna ocasió la liquidació de despeses en efectiu, però sempre ha dit contrafactura i mai quantitats superiors als 1.000 euros.
En mi caso, en el caso de cualquier miembro de la Ejecutiva Federal, desde luego, señoría, esto ha sido siempre contrafactura y, por tanto, dentro de lo que se exige pues a toda institución. Aquí mismo, en el Senado, pues también se han permitido pagos en efectivo, hasta, o casualidad, mi comparecencia en esta Cámara, y nadie ha puesto el grito en el cielo.
Hay otros partidos que tienen esos sobresueldos muchas veces sin declarar recibidos en negro.
I la vacunació contra la grip ha crescut en 7.000 persones més cada dia respecte a l'any passat. Durant les 5 primeres setmanes de la campanya a Catalunya s'han vacunat a la grip 669.000 persones i d'aquestes 463.000 de la Covid-19, el que suposa un 30% i un 20% més de dosis respectivament. El 51% de les vacunacions són sota cita prèvia, mentre que s'administren entre 2 i 15 vacunacions espontànies al dia de mitjana a cada centre d'atenció primària. Més qüestions. Tarragona s'adhereix al Pacte Nacional per la Llengua impulsat per la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat. Amb aquest acord, la ciutat reafirma el compromís amb la promoció i l'ús social del català en tots els àmbits de la via pública i incorpora un grup creixent de municipis que ja han fet aquest objectiu compartit. La inflació repunta una dècima al mes d'octubre a Espanya i la variació anual se situa al 3,1%. Amb aquest increment es deu al fet que els preus de l'electricitat van pujar més que a l'octubre de 2024 i també l'augment dels preus del transport aeri i per ferrocarril. Aquestes pujades es compensen en part per la disminució de preus de l'electricitat.